Demà hi ha sessió a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Es parlarà de l'Egipte faraònic i avui nosaltres a l'Infovespre en volem parlar, volem aprofundir sobre aquesta qüestió que es tractarà demà a l'Aula d'Extensió Universitària i ho volem fer parlant precisament amb la persona que vindrà a fer aquesta classe, aquesta xerrada, que és Núria Castellano. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Núria és egiptòloga, a més està en una missió Oxirrinc, no sé si ho dic bé, d'arqueologia, al mateix Egipte,
sí.
Això
sí, sí.
Ho diem bé, i a més doncs això, una missió de l'arqueologia a Egipte. Núria, m'agradaria que ens expliquessis què és el que sabem de l'Egipte faraònic o què és el que no sabem de l'Egipte faraònic.
Home, no sabem moltíssimes coses, perquè penseu que probablement potser ens queda un 80% amagat sota la sorra i sota les ciutats actuals d'Egipte, de manera que Egipte encara té moltes sorpreses per descobrir. Mm-hmm. Però, de fet, també sabem moltes coses gràcies als mateixos egipcis, el que trobem en papirs o en documents, i també en tot el que sabem a través d'aquells viatgers que van anar a Egipte i que ens parlen, d'ell. És a dir, mm-hmm. que sabem moltes coses, però afortunadament també en queden moltíssimes per conèixer.
Una civilització molt estudiada, molt analitzada al llarg de la història, al llarg del temps, però com era aquest Egipte en el temps dels faraons, Núria?
Doncs estem parlant d'una civilització que, diguéssim, que va, podem dir que es va mantenir, però que va una mica perdre les seves arrels fa uns 2.000 anys. En aquella època el que seria el país físicament s'assemblava força al que és ara, però hi havia un fenomen molt especial que era el fenomen de la inundació. Llavors era un fet que marcava tota la vida d'Egipte, el fet de que el Nil arribés amb molta aigua, que anegués tots els camps. Egipte era un país molt, molt agrícola, es paralitzava la vida al voltant del Nil fins que tornava una altra vegada a assecar-se les aigües, i a partir d'aquí doncs tornava una altra vegada aquest cicle lligat al riu. Era un país també ple de temples, ple de déus. Qualsevol divinitat, ja fos egípcia o d'un altre lloc, era acceptada. Era un país molt tolerant, un país multicultural, amb gent que vivia, que venia de tot arreu. Un país en el que a nivell jurídic, i tenint en compte les societats que en aquell moment hi havia en altres llocs del Mediterrani, doncs la condició de la dona era molt diferent i tenia doncs molts drets, a diferència d'altres dones com podien ser les de la societat grega o la societat romana. Mm-hmm. I tenien també uns aspectes que fascinaven a la resta del món, com és la momificació, que és un dels tòpics d'Egipte,
sí.
I les piràmides, aquestes grans construccions que molts no entenien perquè es feien. Era un país doncs diferent a la resta i fascinant.
I els faraons eren dictadors, eren estrictes, eren mala gent o no?
Bueno, això és com si ara preguntessis si els governants de l'actualitat són mala gent o no ho són.
Hi ha de tot, no?
Sí, el que passa és que els egipcis tenien molt clar que el faraó era una divinitat, era un fill de Déu i era un Déu en si, de manera que per ells la societat establerta i l'estratificació que tenien estava com molt acceptada. De fet, quan les coses anaven bé, eren gràcies a que el faraó era qui ho propiciava tot, i quan les coses anaven malament, eren culpa del faraó. Ell era el responsable de que hi hagués ordre i que tot funcionés a Egipte. Per això, quan hi havien revoltes, en alguns moments en els que Egipte va viure revoltes, doncs es culpava precisament al faraó, no? Tu has estat el responsable de que no tinguem bona inundació, de que ens hagin envaït el país i per això organitzem aquesta revolta. Van haver faraons que van tenir un record molt bo, i altres dels quals tenim un record, ens arriba un record molt dolent. És a dir, que de faraons bons i dolents n'hi va haver de les dues coses, de bons i dolents, però en principi els egipcis tenien com molt assumit que aquest era l'ordre que tenien, no? Doncs no es van plantejar un altre, diguéssim, sistema polític que no fos el que tenien.
D'Egipte, sens dubte, en la nostra cultura actual ens n'arriba molta informació, però a través potser del cinema, a través doncs, de fets així, no? De fets culturals, però no sé si responen més a tòpics que no pas a certeses, aquestes, per exemple, grans pel·lícules sobre Egipte, grans pel·lícules o no tan grans, no? Però responen a més a tòpics que a certeses, tot plegat?
Home, normalment hi ha més tòpics que certeses, però sí que és veritat que d'un temps ara es cuida, es té molta cura, o s'intenta, com a mínim, tenir més cura a l'hora doncs, de no barrejar fets, és a dir, personatges d'èpoques diferents, o situar monuments en un lloc que saps que no hi eren, és a dir, situar monuments del sud, posar-los al costat dels del nord, cuidar, doncs, per exemple, el vestuari, però de tota manera, en una bona pel·lícula d'Egipte sempre han de sortir les mòmies, les piràmides, els déus híbrids amb caps d'animals, és a dir, hi ha tota una sèrie de tòpics que sense això no existiria una pel·lícula d'Egipte.
I quan vas a Egipte, tot això també ho trobes? És palpable tota aquesta història en el país?
En el país, culturalment, no, poca cosa. És a dir, els actuals habitants d'Egipte són àrabs. És a dir, quan els àrabs van arribar al segle VII, per ells tot allò que hi havia era gent pagana, és a dir, tots els déus que hi havia, ja fossin cristians o faraònics, per ells allò era una cosa pagana que era aliena a ells que van envair el país i no van fer cap cosa per conservar les restes que hi havia. De fet, per exemple, la piràmide de Keops, la més gran, l'aspecte que té en part és perquè quan es va produir un terratrèmol a la ciutat del Caire, el que van fer és, home, necessitem material per construir, on podem anar a buscar-lo? Home, doncs aquí a prop tenim una piràmide, vinga, anem a desmuntar la piràmide que tenim. És a dir, que per ells no era el seu passat i llavors doncs no, diguéssim que no van conservar la seva cultura. La gent que viu ara sí que sembla que tingui doncs una mica doncs allò, són tenen com a o es consideren una mica com a hereus d'aquesta cultura, és la seva cultura, són els seus monuments i sempre veuràs en algun bar veuràs doncs que com a reclam perquè hi entris en una cafeteria tenen doncs a la zona de l'Egipte mitjà, com està a prop de la ciutat de Jenatón i Nefertiti, doncs et trobaràs en una cafeteria de carretera com a reclam perquè entris al cap de Nefertiti. O aniran a obrir una clau amb el típic jeroglífic Ankh. És a dir, tenen aquests detalls, podem dir, però evidentment han passat molts anys des de la invasió àrab i diguéssim que ja no són els hereus directes.
Per això comentàvem que hi ha molta història encara amagada sota la sorra, encara
sí. Està
una història tapada que en comentàvem també al principi, teniu una missió, una expedició catalana cap a Egipte, aquesta missió arqueològica Oxirrinc. Què és el que feu quan arribeu allà? És també com tenim el tòpic dels arqueòlegs i els exploradors obrint portes secretes i trobant mòmies per tot arreu, o això no va ben bé així?
Home, nosaltres tenim la sort d'excavar una necròpolis, és a dir, que tombes i mòmies en trobem. No sempre, és a dir, nosaltres fem campanyes cada any, fem una campanya, la campanya acostuma a durar entre un i dos mesos i no sempre trobem mòmies ni tombes. La major part del que ens passa a tots els jaciments és que està saquejat, de manera que quan trobem una tomba ens la trobem ja, diguéssim, rebentada i normalment ens la trobem ja saquejada. Queden restes doncs, de l'estructura, dels sarcòfags de pedra que pesen tant, que estan in situ, les mòmies de vegades en trobem, de vegades no, i això va a funerari. Nosaltres, per exemple, sí que hem tingut la sort de recuperar doncs, els recipients on es posaven doncs, les vísceres, els vasos cànops, els uxeptis, que són aquestes figuretes petitonetes que eren com criats, algun material de collaret, és a dir, sí que hem tingut sort de trobar el part de l'aixovar, no tot ni molt menys perquè estava saquejat, però normalment doncs això, el que et trobes és ja el jaciment saquejat.
I podem trobar més història d'Egipte fora d'Egipte que en el mateix Egipte?
No, hi ha moltes peces que són molt conegudes, com el cap de Nefertiti o la pedra de Rosetta, que són aquests doncs, objectes, diguéssim, doncs, tòpics, que sí que estan fora d'Egipte. Però quan vas al Museu del Caire, que és el museu més gran que hi ha a Egipte, no te l'acabes. És a dir, necessites dies per veure'l. I això que només veus el que està exposat. Si poguéssim entrar als magatzems, hauríem de necessitar més dies per poder-ho veure. És a dir, hi ha molt a Egipte, també hi ha molt a fora, però a Egipte hi ha moltíssim, moltíssim, molt, molt. Mm.
T'ho preguntava més que res, Núria, en el sentit de quin és el teu parer al voltant doncs, del fet d'anar allà, explorar, recuperar objectes, portar-los cap a un altre país, si això creus que es pot considerar expoli, no pot
Clar,
ser-ho...
Això no es fa. És a dir, nosaltres quan anem a excavar, tot el que es troba, evidentment, es queda a Egipte, o bé en algun magatzem o bé en el museu. Les col·leccions que hi ha, per exemple, el British, el Louvre i altres museus, són col·leccions que es van fer al segle XIX, quan no hi havia cap tipus de llei de protecció de patrimoni a Egipte. Mm. En aquell moment, qui pagava l'expedició tenia tot el dret a emportar-se el material. A mesura que es va crear un servei d'antiguitats egípcia, els mateixos egipcis van prendre consciència de que no podia ser, que se'ls estava marxant el patrimoni. I llavors van fer com una espècie d'acord. Mira, tu et quedes la meitat del que trobes i jo em quedaré, Egipte es queda l'altra meitat. Fins que va arribar a Tutankamon. Mm. I al veure el gran tresor que es va trobar, el govern egipci va dir no, això és nostre i tu no et pots endur el material fora d'aquí. És a dir, en el moment en què ja va haver una llei de patrimoni seriosa, el patrimoni i el que es troba s'ha de quedar aquí. Això no vol dir que no hi hagi, comerç d'antiguitats il·legal. També ens ho trobem nosaltres a casa nostra, però en principi totes les missions que hi ha a Egipte, tot el que es troba, es queda a Egipte. Això no vol dir que no es pugui organitzar una exposició i que aquest material volti pel món, però en principi el que hi ha a Egipte és d'Egipte i es queda a Egipte.
El César el que és del César, els faraons i els faraons el que és dels faraons.
Això mateix.
Doncs la veritat és que és un tema molt interessant, molt apassionant, que podríem estar-ne, crec, moltes hores més parlant-ne, Núria, però ho deixarem per la gent que vingui a l'aula d'extensió universitària demà a saber-ne més i a conèixer exactament tots els detalls de la conferència que oferiràs demà a l'aula d'extensió universitària de Calella.
Sí, perquè a més demà parlem d'una cosa que no era lo habitual, parlar d'un faraó femení, és a dir, d'una dona que va arribar a regnar a Egipte.
Mm. Bé, el que comentaves, que els drets de les dones en aquella època eren bastant avançats i no eren els mateixos que amb la societat grega o la societat romana.
Són diferents, sí.
Perfecte, doncs aquesta qüestió la deixarem perquè la descobreixin els socis de l'aula d'extensió universitària demà a la seva sessió habitual de classe, com dèiem, per parlar de l'Egipte faraònic, amb Núria Castellano, que ens ha acompanyat aquesta estona a l'Infovespre i a la qual li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer, merci.